Meteoterra, amb Jordi Puig.
Jordi Puig, què tal?
Molt bé.
Meteoterra, gràcies a l'assistència tècnica del Josep Lluís Blázquez, Jordi Puig, des de Catalunya Ràdio Girona. Continuem amb aquesta, evidentment, intenció de mantenir distàncies i sempre que sigui possible, doncs, la distància per fer, doncs, el programa és necessària. Però la distància a la ràdio també és calidesa, calidesa de veu amb en Jordi Puig, que ens porta, ara que hem iniciat el 2021 i en què al final del túnel esperem que les vacunes ens donin confiança i la llum torni a il·luminar-nos una miqueta, doncs em penso que el tema d'avui ens presenta precisament el que ara es fa en aquesta època, que és l'hivern, i és l'hort d'hivern, que evidentment també existeix i pot ser molt, molt ric.
Exacte, sí, sí, l'hort d'hivern que us plantejo és per mi una de les èpoques millor de l'hort. Menjar tomàquets, pebrots, albergínies, arriba un moment que n'estàs fart, estàs fart d'aquell gust, i jo reivindico sempre, doncs, aquests moments de l'any que les verdures creixen més a poc i que acaben sent tan o més dolces que l'època, doncs, d'estiu. El problema quin és? Doncs el de sempre, que concentrem en 6 mesos tota la producció, totes les energies, tota la força, i arriba el setembre, l'octubre, i ningú té ganes de plantar. Ho tenim tot mig ple de canyes, de restes de l'estiu, i és el moment clau, doncs, per això, per fer aquestes plantades que pràcticament ens alimentaran durant 8 mesos i que sobretot arribaran, doncs, això, a cobrir pràcticament totes les necessitats de vitamines, minerals que tenim al llarg de l'hivern, que és el moment de més tensió pel sistema immunitari i més amb la situació que estem vivint. Per tant, jo reivindico aquest hort d'hivern com un rebost de nutrients per això, per combatre també aquests problemes globals que ens estan afectant.
Escolta'm, Jordi, pensant una miqueta en la fesomia de Catalunya i, lògicament, amb la seva varietat climàtica evident, les àrees tradicionalment agrícoles properes al mar, les àrees deltaiques com la Tordera, com el delta del Llobregat, etc, etc, clar, gaudeixen, a banda d'una riquesa de sòls, de terrenys més que evident i de segles contrastada, doncs, per una bonança climàtica que fa que els riscos siguin menors, no?
Sí, sí, evidentment aquestes 3 finestres que tenim al mar són claus per a l'alimentació del país, o si més no eren claus fins als anys 50-60, és a dir, quan es va obrir els mercats internacionals, doncs, el menjar, no?, a escala general. Però sí, és molt important, perquè aquestes 3 zones normalment s'han situat en llocs estratègics, o al revés, les ciutats s'han col·locat a prop d'aquests espais,
sí,
de producció.
Més aviat són les ciutats que es van col·locar,
sí, sí,
segurament.
Sí, sí, és així, no? El cas de Tortosa, bueno, tot aquestes grans ciutats, evidentment, han nascut abans, fins i tot, que el Delta de l'Ebre, però sempre han estat vinculades a aquests sòls agrícoles de gran fertilitat, i que, en el cas de Barcelona i de l'Ebre, permetien i permeten 3 collites l'any, que normalment, imagina't, això és anecdòtic a la resta de zones. Al prelitoral estem parlant de 2, i a l'interior una i mitja.
Ja.
Per tant, clar, en aquests moments d'hivern d'aturada vegetativa de la major part de vegetals, d'espècies, que tinguem aquests espais on l'activitat continua, l'activitat fotosintètica segueix funcionant i alimentant a la gent, doncs és crucial. I potser s'escapa del tema, però precisament aquestes 3 finestres són les que perillen més els propers anys. És a dir, amb una pujada del nivell del mar contrastada, amb els fenòmens que tenim d'això, d'embats marins molt forts en moments puntuals i combinats amb riuades que potser acaben sent més erosionadores que no sedimentadores, estem posant en risc aquests rebost que són claus, o que haurien de ser claus, si més no, per subministrar aliments de proximitat a les nostres societats més urbanes, diguem-ho així. Mm-hmm.
Escolta'm, tot i això, hem de ser estrategues amb l'agricultura de l'hivern i buscar els períodes més favorables i ajustar, doncs, bé, els brots tendres, que si les glaçades, etcètera, i en funció d'això, doncs, tindrem unes determinades verdures, verdures, hortalisses, etc, etc. Parla'ns de tot això.
Sí, sí, això és molt important, és la clau. És a dir, per exemple, en les zones més litorals, aquest risc de glaçades és mínim, però, i per tant, podem fer doncs, escalonats de producció doncs, pràcticament durant tot l'hivern. Però en zones una mica més frescals, el que s'ha de ser és molt prudent a l'hora de fer sembrades molt avançades a la tardor. Per què? Doncs perquè amb les calors que estan fent i també les temperatures que feien abans, si el desenvolupament vegetatiu és molt elevat, ens trobem mes de febrer una gelada forta i amb les faves, els pèsols o fins i tot algunes cebes molt avançades i llavors doncs, podrien morir. Per tant, una mica l'estratègia és, com deia el meu mestre, és plantar quan el terra és fred a la tardor, és a dir, quan ha baixat de 10 graus, que seria una temperatura crucial.
Home, això aquest any l'octubre ha estat meravellós.
Sí, exacte, però el novembre no.
No, ja ho sé.
És a dir, tot el que vam tenir l'octubre ho hem cremat el novembre.
Ai, Déu meu,
aquest anar i venir. Sí. I per tant, hem de fer això, no? Quan el terra és fred, plantar aquestes plantades una mica més arriscades primerenques i llavors tenim el marge del gener, que a partir de finals de gener i febrer, doncs podem tornar a plantar i les plantes es desenvoluparan de mica en mica i evitarem el risc de gelades. I varietats que es poden plantar a aquesta època, doncs moltes, des de cebes bigatanes, cebes campenys, cebes agres, tot això són cebes tendres, podem fer espinacs, podem fer bleda, podem fer pastanaga, potser una mica ja més entrat al febrer, depèn de la zona, i també anar preparant tot el que serien algunes cols, coliflors de primavera. Per tant, és un període que pot semblar inactiu, però un cop passat Reis, l'activitat hortícola es torna a despertar i això, has d'anar fent rebost per anar omplint aquesta primavera, que molts anys, els últims anys ha sigut llarga, és a dir, ha tingut moltes oscil·lacions i s'ha allargat una mica, és a dir, ha fet una mica de fred fins pràcticament al abril o maig,
sí.
I per tant, doncs això, és anar preparant el terreny pel que vindrà doncs, de cara a l'estiu, que seran les solanàcies que tant odio.
I a més a més, avançat l'hivern, ja a finals, bé, o durant l'hivern, si, de fet, si som en una zona freda, les faves i els pèsols, que no pateixen, és a dir, endavant les atxes, normalment, i a més, a finals de febrer ens comentes, en tot el guió que tinc, doncs que poden arribar els primers enciams, alguna escarola i el que deies, cols de primavera.
Sí, es poden plantar aquesta època i poden començar a anar tirant i collir-se a l'abril, per exemple, o en llocs més càlids, doncs això, fer-se doncs, entre octubre, novembre i començar-se a collir finals de febrer, primers de març, quan comença a estirar-se el dia i la temperatura puja.
Fantàstic.
Però el gener és el mes dels alls. Si vols tenir un bon aller, planta'l pel gener. Vull dir que és una dita que realment es compleix i en climes, doncs això, frescals funciona i potser en climes una mica més benignes, doncs es poden fer al novembre, però en general un bon aller pel gener.
Doncs queda clar. Penseu-hi. Alls, ceba tendra, espinacs, bledes, pastanagues, faves, pèsols, avançat l'hivern, els primers enciams o alguna escarola i també no les cols d'hivern, però sí les cols de primavera. El que deia el Jordi Puig, no tot passa pels tomàquets, els pebrots i les albergínies, sinó que a l'hivern també hi ha vida. Jordi, moltíssimes gràcies. I seguim.
I tant.
Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Al gener encara som a temps de plantar alls. Premi, una ampolla de cava Brut Reserva, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. Ja tenim guanyadora. És de Lleida, de la ciutat de Lleida. Pregunta, quin material residual s'ha convertit en un nou aïllant de la indústria tèxtil? El premi, una ampolla, en aquest cas, de vi blanc, xic, varietat Xarel·lo, 100%, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. La resposta era la llana d'ovella Latxa i la guanyadora, com dèiem, de la ciutat de Lleida, Mònica Barta.